Senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'hora del trio!
Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 23 de l'Hora de l'Utrillo, un programa enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a Ràdio Medicent.
Som l'Eva i el John i serem els encarregats de conduir el programa d'avui. Com ja sabeu, l'Hora de l'Utrillo és un magazín radiofònic.
És a dir, un programa format per seccions ben diferents. A més, anirem afegint seccions amb els propers programes.
He pensat que com que marxem de vacances, estaria bé que la Marta de la biblioteca ens recomani algun llibre per llegir aquestes vacances.
Però jo vull jugar a la Play, veure una sèrie, estirar-me al sofà...
Ei, una mica de lectura no ens farà cap mal.
Doncs vinga amb la secció de llibres.
Llegir.
Marta, quins llibres ens recomanes?
Avui recomanaré tres llibres que els protagonistes són potents, són especials, són uns aventurers i uns valents. El primer el recomanem pels més petits i es titula Martí. L'ha escrit l'Helena Aguirre i la Maite Gurrutxaga, il·lustració i escrit. I aquest llibre va guanyar un premi important, el Premi Lazarillo, l'any 2015. Per tant, no és nou del tot, no és ara del 2017 o 2018, però sí que el volia recomanar perquè és un llibre que té un toc especial amb aquest protagonista, amb el Martí. La història l'explica una amiga del Martí i ella ens va dient que el Martí, doncs això, que és un... La gent pensa que és diferent, perquè, per exemple, les croquetes se les menja de nou en nou, ni una més ni una menys, perquè al Martí no li agrada que el toquin massa, no li agraden les abraçades, i la seva amiga el que fa és abraçar-lo amb la mirada o amb un guinyant l'ull. Li agrada molt menjar maduixes, però pel nas. De vegades al Martí se li cau una miqueta la bava, i esclar, als altres nens això doncs, els hi fa una miqueta de cosa, però per la seva amiga això vol dir que és una cosa especial. Potser un dia va beure massa aigua i ara li passa això. Per tant, pàgina a pàgina, ens expliquen com és el Martí, quines coses diferents de la resta de nens fa i com la seva amistat és molt i molt forta. Un dia el Martí el porten a una escola especial, però en aquesta història, que segur que acaba bé, el que pesa més és l'amistat entre aquesta noia i el seu superamic, Martí. El segon llibre té també un protagonista, ja us dic, molt valent i molt trempat, és el Puzzle. Ell es diu Francesc, però li diuen detectiu Puzzle, perquè és investigador. És de la vostra edat, així d'uns 10 o 11 anys, però li agrada molt així investigar, agafant les peces i veure com encaixen de qualsevol història. I en aquest misteri es trobaran amb una carta misteriosa, una carta, un anònim, fet amb retallets de diari amb un missatge. I a partir d'aquí, el detectiu Puzzle i la seva sòcia, la Mila, hauran de fer doncs tota una sèrie d'investigacions. I els que llegiu el llibre també podeu ajudar i pensar a veure vosaltres com ho resoldria o quines peces us encaixen. És una col·lecció que es diu així, Detectiu Puzzle, per tant, si us agrada aquest, teniu tota una altra sèrie de llibres amb els mateixos protagonistes per anar llegint. I el tercer personatge és el Tom Gates. Aquests llibres, pels més grans, els de 5è, 6è, aquests llibres es veuen gruixuts, però que no us facin por els llibres gruixuts, perquè s'han d'obrir sempre els llibres, siguin prims o siguin gruixuts, per mirar com són per dins. I aquest, quan l'obriu, ens trobem una sorpresa, i és que està molt il·lustrat, tot en blanc i negre, il·lustrat, lletres de diferents tipus, més grans, més petites, dibuixos, tipus com si estigués escrit a mà. Per tant, la lectura és molt, molt amena, es fa molt ràpida, són històries molt divertides, d'un noi, del Tom Gates, que està a l'escola i li passen les coses que us passen a vosaltres normalment. Però ell les explica amb molta gràcia, les històries amb els seus amics, amb els mestres, i tot escrit, doncs, ja us dic, el que fa especial aquest llibre és aquesta tipografia diferent, aquests dibuixos que ens surten per tot arreu de manera molt divertida. També és tota una col·lecció, la del Tom Gates, i també ha guanyat, com l'altre llibre, un premi molt, molt important de literatura infantil i juvenil, que és el Premi Roald Dahl. Espero que disfruteu amb aquests tres personatges i que us agradin.
Molt interessants els llibres que ens recomanes. Seran un èxit segur.
Què et sembla si passem ja a la següent secció?
Sí, presentem la secció Emprenedoria. Avui han vingut els alumnes de l'escola Maria Ossó, els hem entrevistat i ens han explicat què fan en aquest projecte.
Doncs molt atents, que l'any vinent ens toca a nosaltres.
Zona dels emprenedors.
Avui entrevistem els emprenedors de l'escola Maria Ossó. Tenim els representants de les dues cooperatives de Sidre.
Bon dia, com us dieu?
Carlos Fallos.
Jo, Lluc Castell.
Arnau Carrascosa.
I Abril González.
I sou de les cooperatives.
FAM, que ve de Fet a Mà,
i Six Time.
Per tant, tenim dues cooperatives que es diuen Six Time i FAM.
Quins productes elaboreu?
Tot tipus, però la majoria fets a mà. Per exemple, un clauer amb tela, monedes amb brics de llet i moltes coses més.
Nosaltres elaborem slime, safates de vidre, posallapisos, palmeres per decorar el llapis i clauers de taps de suro.
Com esteu organitzats?
Cadascú té la seva tasca i així no hi ha embolics.
Nosaltres en 5 grups de 4 o 5 persones i cada grup fa un producte.
Quin càrrec ocupeu dins de la cooperativa?
Nosaltres som els encarregats de premsa, però també fem els productes.
Jo sóc el vicepresident i sóc el capità de l'Slime.
I jo sóc la vicesecretària i la cap dels portallapis.
En quin moment del procés us trobeu?
Nosaltres ens trobem amb l'elaboració dels productes.
Nosaltres d'aquest segon trimestre hem estat produint els productes i els caps de cada grup han anat a comprar els productes i els gastos els he donat als tesorers que han fet els comptes.
Què és el que heu fet fins ara?
Els productes que vendrem.
Moltes coses. Escollir el nom de la cooperativa. Ens van vindre a fer una xerrada un arquitecte sobre les empreses. També hem fet el logo, els estatuts, elegir càrrecs, a la ONG per donar-li el 10% dels beneficis, donar l'alta de la cooperativa i elegir els productes.
Què us queda per fer?
Molts més productes per vendre'ls.
Nosaltres finalitzar els productes, fer la propaganda pel dia de la venda i vendre els productes.
És fàcil muntar una cooperativa?
No, pel fet de que som nens i ens costa una mica més.
Té parts fàcils i parts difícils. Una és que no tothom té la mateixa opinió i hi ha moltes opinions. Però també és divertit fer els productes, el logo. En general és una experiència divertida.
Creieu que el projecte d'emprenedoria és interessant?
Sí, perquè experimentem molt i ens divertim bastant.
Sí, perquè primer de tot fas un projecte i és divertit i a més fas moltes coses noves que mai has fet i són molt interessants.
Què és el que més us agrada del projecte?
Fer els productes perquè són bastant difícils i quan ens surten bé ens alegrem molt.
La part d'escollir els productes i elaborar-los i esperem que vendre'ls també sigui molt divertit.
I el que menys?
A nosaltres tot ens agrada molt.
A nosaltres escollir els càrrecs i escollir les persones que vagin a fer una activitat fora de l'escola perquè no tothom ho pot fer.
Doncs moltes gràcies i que tingueu molta sort.
Gràcies.
Gràcies.
Quina feina ens espera l'any vinent?
Com veus, hem d'estar molt organitzats.
El temps va passant. Et ve de gust escoltar una poesia?
Molt! Em vull relaxar després d'escoltar els emprenedors.
Doncs avui escoltarem una poesia ben especial.
Per què ho dius?
Doncs perquè aquesta poesia se l'han inventat ells.
Endavant amb els poetes de segon.
La poesia del mes.
Avui escoltarem una poesia feta per nosaltres. La vam escriure pel projecte dels minerals.
Els minerals són fascinants, ja siguin petits, mitjans o grans.
Alguns neixen als volcans i d'altres són molt brillants.
Fem moltíssims materials creats amb aquests minerals.
D'alguns fem naus espacials i d'altres joies reals.
Aquests alumnes de segon són tots uns poetes.
Jo ja començo a tenir gana. He pensat que els alumnes de tercer ens poden ensenyar a cuinar i així podrem ajudar a casa durant aquestes vacances.
Així m'agrada, que no estiguis tot el dia amb la Play.
Doncs l'Hèctor, l'Àlex, l'Unai i en Jordi ens faran un plat de llenties.
Quina gana! Anem a la cuina.
Tot seguit una recepta per llepar-se els dits.
Avui fem llenties. 300 grams de llenties. 3 talls de cansalada. Un chorizo i una ceba. Un cap d'alls, 3 tomàquets, una pastanaga, oli d'oliva i sal.
Estris, olla a pressió, ganivet, escorridor, cullera de fusta, un bol, un culleró.
Elaboració. Salem la cassolada i a l'olla de pressió les rogim amb força oli. 2. Tallem les verdures ben petites. Traiem la cassola, la cassolada i abusem verdures i les sofregim.
3.
Un cop les verdures enrossides i afegim llenties escorregudes i ho cobrim tot amb aigua, tirem el xoriço i tapem l'olla, ho deixem coure 15 minuts a foc lent. 4. Quan l'olla està freda, la destapem i ho servim en un bol amb alfàbrega per sobre.
Un dia estan azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração, deslizando na canção. Tudo isso é paz.
Com sempre, boníssim tot.
Ara que ja sabem què cuinarem, que et sembla si fem un repàs d'algunes de les activitats de l'escola pel mes d'abril?
Em sembla perfecte.
El dia 5 d'abril, els alumnes de primer i de sisè aniran al Prado a escoltar un concert de jazz del Festival de Jazz Antic de Sitges.
El dia 10 d'abril, els alumnes de segon realitzen l'activitat Empescat amb la deixalla de l'escola.
L'11 d'abril, sortida de P5 a la biblioteca.
El 17 d'abril, els alumnes de tercer fan una activitat esportiva a Vilanova.
El mateix dia, 17 d'abril, els alumnes de primer visiten la biblioteca.
El dimecres 18 d'abril, els alumnes de segon visiten la biblioteca.
Divendres 20 d'abril, sortida de P4 a l'Illot Gran.
Dimecres 25 d'abril, sortida dels alumnes de quart al Museu Egipci de Barcelona.
El mateix dia, el 25 d'abril, els alumnes de tercer visitaran la biblioteca.
Carai, quantes sortides i activitats que fan els alumnes de l'escola.
A més, també celebrem el dia de Sant Jordi amb l'entrega de premis dels Jocs Florals i totes les activitats que fem aquell dia.
Molt bé, avui estrenem secció nova.
Ah, sí?
Sí, els alumnes de CCE estan fent una seqüència didàctica sobre la nutrició.
I han vingut amb el tutor i ens parlaran de trastorns alimentaris. Endavant amb Nutrillo.
Nutrillo?
Sí, és el nom de la secció.
Nutrillo.
Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice, it's paradise.
¿Qué es una dieta sana? Sabemos lo que comemos, cómo nos afecta lo que comemos. Intentaremos resolver estas y otras preguntas en el programa de hoy. Bienvenidos al espacio de sexto sobre la alimentación. Bienvenidos a la mesa redonda sobre alimentación. Bienvenidos a Nutrillo.
Buenas tardes. Hoy en Nutrillo hablaremos sobre la alimentación y la nutrición, que no es lo mismo. E intentaremos analizar qué es aquello que hay detrás de los alimentos que comemos habitualmente y Y para ello, contamos con la participación de Joel, Piñet y Uriel, que son compañeros de sexto y se han convertido en unos expertos en el tema, después de haber trabajado una secuencia didáctica sobre la alimentación. También contamos con la participación del maestro Marc, que hará aclaraciones que sean necesarias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Empecemos definiendo las dos palabras clave. ¿Qué es la alimentación?
La alimentación es el proceso por el cual los alimentos, es decir, eso que comemos, entran en nuestro cuerpo y nos ayudan a obtener energía, a crecer y también a restaurar las partes del cuerpo que se desgastan. Además, nos ayudan a obtener las sustancias necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo.
¿Y la nutrición? ¿Qué es la nutrición?
La nutrición es el proceso por el cual las sustancias que componen los alimentos son absorbidos por nuestro cuerpo. Este proceso se realiza en una parte concreta de nuestro cuerpo, que es el intestino delgado.
Por lo tanto, alimentación y nutrición están muy relacionados, ¿no?
Sí, claro. La nutrición depende de la alimentación. Para hacerlo fácil, podemos decir que la alimentación es eso que comemos y la nutrición es cómo nuestro cuerpo aprovecha lo que hemos comido. Está muy relacionado, depende de lo que una persona coma, o sea, de lo que se alimenta. Obtendrá unos nutrientes u otros. La alimentación es algo más básico que solo depende del aparato digestivo. En cambio, en la nutrición están aplicados muchos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo, como el aparato digestivo, el respiratorio y el circulatorio, entre otros.
Yo siempre añado el comentario del coche, ¿no? Cuando tú tienes que cargar la gasolina, es la alimentación, y lo que la gasolina hace dentro del coche sería la nutrición.
Tanto los alimentos como los nutrientes se pueden clasificar dependiendo del tipo que son. ¿Nos podríais explicar esta clasificación?
Claro. Empecemos con los alimentos. Los podemos clasificar en 6 grandes bloques. En estos tenemos los cereales y las legumbres, la leche con sus derivados, las verduras y las frutas. Otro grupo sería la carne, el pescado y los huevos. También tenemos los aceites y finalmente los productos azucarados. Cada uno de este tipo de alimentos nos aporta con mayor o menor cantidad unos nutrientes. Los grupos de nutrientes que se conocen son hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas y minerales y finalmente el agua, que es súper importante para nuestro cuerpo.
¿Qué nos aporta cada nutriente?
A ver, lo intentaremos resumir. Los hidratos de carbono nos proporcionan energía. Depende de la actividad física que una persona realice. Necesitará más o menos hidratos de carbono. Por ejemplo, un deportista tiene que comer muchos hidratos. Un alimento rico en hidratos es la pasta o el arroz.
Otro nutriente que encontramos son las proteínas. Las proteínas son muy necesarias para crecer y reparar los tejidos de nuestro cuerpo. Si queremos tener una musculatura resistente, tendremos que añadir proteínas en nuestra dieta diaria. Ejemplos de alimentos ricos en proteínas son la carne, el pescado, pero sobre todo las legumbres.
Luego están las grasas, que también se las pueden llamar lípidos.
¿Líquidos?
No, lípidos con P. Los lípidos o grasas nos aportan mucha energía. De hecho, nos aportan el doble que los hidratos. Pero hay que ir con cuidado, porque si no se consume esta energía, esta grasa se deposita en nuestro cuerpo.
Exacto, hay que consumir alimentos que contengan grasas, pero sin abusar. Y luego están las vitaminas y los minerales. Son muy necesarios para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Por ejemplo, a nuestra edad, un mineral primordial es el calcio. El calcio ayuda a fortalecer los huesos para que podamos crecer. Las vitaminas y los minerales están en muchos alimentos, pero sobre todo en frutas y verduras.
Y por último, el agua, que muy poca gente lo considera un nutriente, pero nosotros lo valoramos como tal. Nuestro cuerpo está compuesto en un 70% de agua. Por lo tanto, es muy importante hidratarse diariamente y reponer la pérdida de agua que sufrimos mediante sudor y orina. Por lo tanto, deberemos beber unos 2 litros de agua cada día.
Es importante tener un buen equilibrio de estos nutrientes para que así tengamos mayor calidad de vida.
Pues voy a beber un trago de agua ahora mismo. Bien, sabiendo que hay todos estos nutrientes, supongo que para estar sanos tendremos que comerlos todos y cada uno de ellos. Eso me llega a preguntaros, ¿qué consideráis vosotros que sería una dieta sana?
Como bien has dicho, una dieta sana es esa que nos aporte todos los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo pueda funcionar perfectamente. Por lo tanto, tendremos que comer en más cantidad esos nutrientes que se gasten más y en menos cantidad esos que no sean tan necesarios para nuestro cuerpo.
¿Y cómo sé yo qué nutrientes necesita mi cuerpo?
Tienes razón. No tenemos un indicador que nos avise y nos diga necesito proteínas, come pescado para cenar. Pero eso es muy importante, seguir una dieta equilibrada y que te asegures durante la semana que comes de todo. Seguramente habrás oído hablar de la pirámide de los alimentos. Dicha pirámide clasifica los nutrientes y su consumo, agrupado es de esos que son necesarios cada día y aquellos que tendríamos que comer ocasionalmente.
Por ejemplo, antes hemos comentado que debíamos consumir hidratos para tener la energía suficiente. Por lo tanto, es muy importante que cada día comamos alimentos que contengan hidratos. Por eso, habitualmente para desayunar se recomienda que comamos tostadas o cereales o algún bocadillo, que nos aportan una buena base de hidratos para afrontar el día que tendremos por delante. En cambio, los alimentos ricos en grasas, como la bollería o las galletas industriales, no se recomiendan en una dieta sana y equilibrada.
A la hora de plantear cualquier comida es muy importante tener en cuenta que un plato se tiene que separar en tres partes, donde la mitad de ese plato tiene que tener verdura o fruta y luego las otras dos partiendo hidrato o proteína. Eso sería un plato totalmente equilibrado y con todos los nutrientes necesarios.
Exacto. Del mismo modo que también se recomienda que cada día se coman aproximadamente 3 piezas de fruta al día, hecho que no se consigue en gran parte de los niños de hoy en día. Tenemos que consumir mucha fruta y verdura para ayudar a nuestro cuerpo y para mantenerlo sano.
Fruta, verdura y consumir poca bollería. Me la apunto. Hablando de la bollería, a mí me parecen riquísimas las magdalenas, pero todo el mundo me dice que contienen mucho azúcar. Que mire bien las etiquetas. La gente lee pocas veces lo que hay en las etiquetas de los productos. ¿Hay que hacerlo?
Las etiquetas nos dicen en primer lugar los ingredientes con los que están hechos esos alimentos. También su aporte energético, así como los diferentes nutrientes que nos aportará el comer ese alimento. Por lo tanto, nos proporciona una información muy importante para saber qué es exactamente eso que nos estamos llevando a la boca.
Esa información es muy importante para aquellos que tienen alguna restricción en su dieta, como alergias o intolerancias. Así podrán evitar algún alimento que les pueda crear algún problema de salud. También nos proporciona la cantidad de azúcar que lleva ese producto. Una de las preocupaciones que tenemos los expertos es la gran cantidad de azúcar que consumimos cada día. El exceso del consumo de azúcar es una de las principales causas de la obesidad infantil.
¿Cómo? No logro entender qué te refieres.
Los alimentos procesados, que son gran parte de los alimentos que consumimos, llevan una gran cantidad de azúcar. Sin ir más lejos, un zumo de naranja envasado. A primera vista, puedes pensar que es sano. Las naranjas aportan vitamina C, pero ese zumo lleva ni más ni menos que 24 gramos de azúcar, siendo pues una agua azucarada con sabor a naranja y nada más. 24 gramos de azúcar corresponden a 10 terrones. La Coca-Cola, por ejemplo, contiene más de 14 terrones. Ya no hablemos de alimentos como la nocilla, que el 60% es azúcar y el 30% son grasas, siendo pues un alimento bajo ningún concepto sano para nuestro cuerpo.
Por eso es muy importante y recomendamos que siempre los alimentos sean de producción natural y no procesados.
Caramba, ni me imaginaba estos datos que nos acabáis de comentar. Entiendo la gran importancia que tiene leer las etiquetas de los alimentos. Creo que el próximo día que vaya al supermercado me llevaré las gafas de leer.
Wonderful. Y hasta aquí la edición de hoy de Nutrillo. Esperamos que hayamos aclarado y aprendido un poco más sobre la alimentación y la nutrición. Muchas gracias por vuestra colaboración, Joel, Vignette y Uriel.
Gracias.
My life so glamorous, you can bring me for feeling morose.
Lora da Nutrillo.
Molt interessant. Ja estic esperant escoltar la següent xerrada.
El que ve ara sí que és interessant.
Més que interessant, voldràs dir graciós.
És veritat, tens raó. Tot seguit torna la secció de les notícies friquis.
Vinga, doncs.
Notícia curiosa.
Hola, bona tarda a tothom. Estem aquí un altre cop amb aquesta primera edició de les notícies curioses d'aquesta temporada. I tenim aquí l'estudi cinc senyoretes de cinquè, la Martina Puello, la Martina López, la Clàudia Ill, la Mònica Fradera i la Emma López. Per on comencem? Ja, comencem per aquí, a la meva esquerra, que tenim la senyoreta Martina Puello, i ens explicarà doncs la seva primera notícia curiosa, una notícia friki. Vinga, pots començar.
Inauguren el primer cafè oficial per a gossos, a Nova York. Sempre hem estat sentint la frase "no es permeteixen gossos" o "els cartells", però ara, fa uns dies, vam inaugurar la primera cafeteria de gossos. Ja hi havia cafeteries per gats, però ja no, però no eren tan famoses. Així que els hi donen com pastes, per exemple, amb menjar de gossos. Els hi donen unes tassetes de plàstic amb la llet i tot, i els hi fiquen un mocador al coll. I sembla que als gossos els agrada molt el menjar.
Carai, quin luxe aquests gossos, no? Estan molt ben tractats. Què penses tu, Martina, de tot això?
Pues que està bé, però també ja hauríem d'hi haver més cafeteries. També per persones, perquè hi ha moltes persones que no tenen molt menjar i després hi ha cafeteries per gossos, que els gossos també es poden menjar amb el menjar de gossos normals.
Poden menjar pinso, molt sí. Bé. Bé, passem al costat la senyoreta Martina López, que també ens explicarà la seva notícia.
Hi ha uno de los 10 récords más frikis en el libro Guinness de los récords del mundo. La mujer Elanie Jackson es la mujer con más piercings del mundo. Tiene cerca de 7.000, lo que supone casi 3 kilos de metal. Y ahora otra noticia friki, que solo en Japón, bienvenidos al Museo Japonés de Piedras que Parecen Caras. Os presentamos el Museo de Hinmenseki, nombre que es el que se le da en Japón a las piedras que parecen caras. No sé qué es más raro, que exista este museo o que exista una palabra para definir a estas piedras. Este museo se sitúa en Chichibu, no es una broma, el sitio se llama así, que está al noreste de Tokio y en la actualidad está dirigido por Yoshiko Hayama, aunque fue fundado por su marido, que se tiró 50 años recogiendo y coleccionando tan singulares rocas.
Martina, el que m'ha deixat parat ha sigut la primera notícia, aquesta de la senyoreta aquesta que portava tants piercings. Crec que ho deu tenir una mica difícil per viatjar en avió, perquè el detector de metalls deu començar a sonar, eh que sí? Deu sonar sí. Molt, deu començar a pitar i allò no hi deu haver qui ho pari.
I també te tindrà que tenir problemes per menjar, perquè té a la llengua unes quantes.
També? Carai, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí.
Sí, ja ho veig a la foto, ja ho veig. Següent, anem a la següent notícia. La Clàudia Ill també ens ha portat aquí una notícia que també és superfriqui.
L'home que va guanyar la loteria després de somiar amb els números premiats. Qui no ha volgut mai alguna vegada guanyar la loteria i guanyar molts diners? Doncs això és el que li va passar a Víctor Amole, resident de Woodbridge, que està a Virgínia. va guanyar un premi de la loteria de 400.000 dòlars, uns 325.000 euros. Després d'haver somiat amb la combinació guanyadora, va comprar 4 butlletes del joc Cash 5, tots amb el mateix conjunt de números, 2, 10, 17, 26 i 32. Les probabilitats de guanyar aquest tipus de joc són 1 entre 278.256, però va apostar i va guanyar.
Jo crec que, Clàudia, aquest senyor l'hauríem de fer venir cap aquí, eh? Que somies una mica abans de Nadal, podia venir a somiar el número de la loteria i aviam si entre tots doncs, aviam si podem, si ens pot tocar. Què et sembla?
Bé.
Crec que sí. Bé, al costat tenim la Mònica Fradera i també està preparada amb una notícia molt interessant.
¿Por qué a esta leona le ha crecido la melena? A los leones machos se les distingue de las hembras porque los primeros suelen tener melena y las segundas no. Aunque raramente se producen excepciones de leonas a los que les crece el pelo. Y uno de esos casos es el de Bridget, un ejemplar que vive en el zoo de Oklahoma y a la que desde hace unos meses le ha crecido la melena. ¿Pero por qué ha sucedido esto? Los especialistas no lo tienen aún claro, pero piensan que puede ser debido a un aumento inesperado de sus niveles de testosterona. A algunas hembras les aumentan los niveles de esta hormona cuando alcanzan la madurez, y eso puede provocar que les crezca el pelo. Y a los machos les sucede al contrario, si se les castra, que pierden su característica melena. Es particularmente conocido el caso de la Reserva Natural de Botsuana, donde se descubrieron 5 hembras con melena, algunas de las cuales llegaban incluso a copular con otras hembras. Nuevamente se detectó que estos 5 animales tenían unos elevados niveles de testosterona. Y, de hecho, cuando alguna de ellas recibieron tratamiento para disminuirlos, se les cayó el pelo. Los investigadores sugieren que puede haber una predisposición genética para esta situación.
Carai, també quines coses més estranyes que passen per allà a l'Àfrica. Seguim i acabem ja amb la darrera notícia curiosa i la Emma López està ja molt preparada per explicar-nos. Endavant.
Un joven fan de Harry Potter se ha hecho viral en todo el mundo por intentar atravesar un muro de la pared de la estación londinense de King's Cross, la misma en la que se rodó la película. Allí han convertido una de sus paredes en una atracción turística, colocando una carretilla como la que utiliza el famoso mago en sus películas para simular la entrada al andén 9 y 3 cuartos. Cuando decenas de personas hacían cola para poder hacerse una foto, el protagonista apareció corriendo con la intención de atravesar los ladrillos que permiten llegar hasta Hogwarts en la serie de ficción. Sin embargo, el resultado tuvo poco de mágico. El joven rebotó contra la pared y cayó al suelo. Y tras colocarse las gafas y exclamar, ¡está cerrada!, salió corriendo del lugar.
Aquest xicot sí que és un friqui de veritat, I segurament a partir d'ara aquesta estació de Londres deu tenir un metge o sí, unes infermeres allà per intentar evitar o que hi hagin persones que es llencin contra aquest mur. Heu llegit vosaltres el Harry Potter? El coneixeu?
Jo he vist la peli.
Has vist la peli? Molt bé.
Sí, jo també.
També. Doncs molt bé, fins aquí les notícies curioses d'aquesta temporada, el primer programa de notícies curioses, i esperem que en els propers programes doncs, altres companys vostres puguin aquí venir i explicar-nos. Molt bona tarda a tots.
Bona tarda.
Bona tarda.
La notícia curiosa.
Quines coses més estranyes.
Seguim amb el conte. El David, la Sara, l'Ariadna, l'Alba, el Màxim, el Ben i el Leo ens han preparat un conte nou.
Sí, és el conte del pescador i el peixet.
Música.
Hi havia una vegada.
El pescador i el peixet. En una pobra caseta de terra a la vora del mar vivien un vell i una vella. El vell pescava amb la xarxa i la vella filava.
Una vegada el vell va pescar un peixet d'or que li va parlar amb la veu humana i li va dir:
deixa'm anar, bon home, faré tot el que vulguis.
El vell el va deixar anar-se sense demanar-li res. Quan va tornar a casa s'ho va explicar tot a la vella. Ella es va enfadar dient:
ets un babau, per què no li vas demanar res al peixet? Torna i demana-li almenys una pastera, que la nostra està trencada.
El vell va tornar a la vora del mar i va cridar el peixet.
La mar es va enfosquir. El peixet d'or va sortir de l'aigua i el va preguntar al vell:
què volies, bon home?
El vell li va explicar el desig de la seva dona i el peixet li va dir:
no et preocupis, torna tranquil a casa. Tindràs una pastera nova.
El vell va tornar a casa i va veure que allà hi havia la pastera nova i al costat hi era la seva dona encara més enfadada.
Pallús li va cridar: no has sabut demanar-li alguna cosa millor que una pastera? Torni i demana-li una casa nova.
El vell va tornar a la vora del mar. El vent començava a bufar. El vell va cridar al peixet d'or. Aquest va sortir de l'aigua i li va preguntar:
què volies, bon home?
El vell li va explicar tot el que li demanava la seva dona i el peixet li va dir:
tranquil, torna a casa, tindràs una pastera nova.
I bon home va tornar a casa i va veure que la caseta de terra es va convertir en una casa preciosa i a dins estava la vella més enfadada que abans.
Toig,
li va cridar la dona.
Una altra vegada no has sabut demanar-li el que havies de demanar. Torna i digue-lis que no vull ser pobra mai més, vull ser una reina.
El vell hagué de tornar a la vora del mar i va cridar al peixet d'or. El vent començava a remoure l'aigua del mar. El peixet en va sortir i li va preguntar:
què volies, bon home?
L'home li va explicar tot i el peixet li va dir:
torna a casa tranquil, faré el que vols.
El vell va tornar a casa i va veure un castell meravellós amb les guàrdies que no li deixaven entrar. Va passar una setmana i la dona va cridar el seu marit:
tu, miserable, vull que vagis al mar i digues que el peixet que vull ser reina de tot el món i vull que ell sigui el meu servent.
Què dius? T'has tornat boja?
Intenta contestar-li al vell, però els guàrdies el van apuntar amb el sabre.
El pobre home va haver d'anar a la vora del mar. En el mar s'aixecava una tempesta terrible. El vell va cridar al peixet, ja que es va sortir de l'aigua.
Què volies, bon home?
Perdona'm, li va dir el vell. Però la meva dona s'ha tornat boja. No vol ser només una reina. Vol ser la reina de tot el món i que tu sigues el seu servent.
El peixet d'or, sense dir-li res, va desaparèixer dins de l'aigua.
Quan el vell torna a la cala, va veure la seva caseta de terra, la vella asseguda a la porta i la pastera trencada davant seu.
L'hora del Utrillo!
Molt xulo aquest conte.
Aquest programa és ben especial.
Per què?
Doncs perquè estrenem una altra secció nova.
Ah, sí?
Una secció molt petita que fan els col·laboradors més petits del programa, els alumnes de primer.
I de què parlaran?
En recitaran sis dites o refranys populars catalans corresponents al mes en què fem el programa.
Doncs ja els vull escoltar.
Aigua de març, herba als sembrats. A la darreria de març, d'hivern és llarg.
Boira de març, aigua segura i la mar moguda.
El març sempre és quaresmat.
El març ja és jornalàs.
El sol de març porta refredats.
Estem arribant al final del programa.
En aquest programa no pot faltar l'entrevista. La d'aquest programa és ben especial.
Ara emetrem l'entrevista que varen fer els nostres companys que ara estan a cinquè a la presentadora de l'InfoCa de TV3.
La veritat és que és superinteressant i es va quedar parada del nostre estudi de ràdio.
Bon dia, estem a l'estudi de ràdio de l'escola Miquel Utrillo, a punt d'entrevistar la Núria, reportera del programa InfoCa, un informatiu que emet la televisió a Catalunya al canal Super 3, que a diferència d'altres informatius està adaptat per als nens, ja que hi ha notícies que estan relacionades amb els seus interessos i els valors de l'actualitat.
Bon dia.
Què tal? Bon dia a tots. Gràcies per convidar-me.
De res.
D'on va sorgir la idea de fer aquest programa destinat als nens?
Home, doncs mira, ja fa molts anys que a TV3 algú va pensar que vosaltres també teníeu dret a conèixer les notícies que passaven entenent el que us explicaven, no? I llavors hi va haver un senyor que va dir, farem un programa que serà pels nens. I sabeu què va fer? El primer que va fer va ser anar a investigar si en d'altres països també ho feien. I això és el que va fer, se'n va anar a Anglaterra, que hi ha un programa que el fan fa 30 anys. Després se'n va anar a Holanda i allà li van explicar com ho feien i un cop va tenir totes les idees al cap, va tornar cap a Catalunya, cap a TV3 i es van imaginar l'InfoCa. Així va començar l'InfoCa, fa 15 anys que va començar l'InfoCa.
D'acord. Per què el programa rep el nom d'InfoCa?
Doncs mireu, perquè no sé si vosaltres encara no miràveu segur el Super 3, però abans l'InfoCa, el Super 3 no es deia Super 3, es deia, ara no me'n recordaré, però es deia, com es deia, K3, perdoneu, es deia K3 en comptes de Super 3 al canal. Llavors, quan van fer un informatiu, li van posar info d'informatiu i li van enganxar la K, que era la K del canal, i es va quedar InfoCa, no InfoCat, perquè molta gent diu InfoCat, InfoCa, i així s'ha quedat.
Quan es va començar a emetre el programa?
Doncs mira, ara fa 15 anys que es va començar a emetre el programa. O sigui, ja fa moltíssim, vosaltres no havíeu ni nascut. I voleu saber una cosa? La primera presentadora de l'InfoCa va ser la Núria Soler. Vosaltres la veieu als informatius dels grans, a la Núria Soler?
No.
No em sona.
Bueno, doncs ella va començar presentant l'InfoCa i després se'n va anar a presentar informatius dels grans.
Vale.
Però ja fa molts anys, molts anys.
Creus que explicar les notícies als nens és més fàcil o més difícil que explicar-los als adults?
Doncs jo crec que és molt més difícil, perquè vosaltres les coses, hi ha coses que se us han d'explicar, que potser hi ha una paraula que els grans saben i els petits no saben, i se us ha d'explicar. I a més les coses a vegades també, en comptes d'anar una mica enrere, anem una miqueta més enrere per explicar les coses. Però nosaltres no pensem que vosaltres no entengueu les coses, eh? Senzillament que hi ha coses que no sabeu i que se us han d'explicar més. Ja està.
Com creus que ha de ser una notícia perquè ens interessi als nens?
Això, bueno, això ho hauríeu de dir vosaltres més aviat. Però nosaltres, quan fem l'InfoCa i pensem en totes les notícies que posem, pensem en explicar-vos coses que no sapigueu i que us puguin agradar. Després també pensem en posar coses que us agradin i que siguin divertides. Per exemple, coses d'animals que siguin xules, un elefant que cau o alguna coseta així. I també pensem en explicar-vos coses que passen, que podeu veure en els informatius de grans, que quan les veieu en els informatius de grans no enteneu res. Doncs nosaltres creiem que és important que aquesta notícia, que potser és una mica més trista, una mica més difícil d'entendre, també us l'expliquem d'una manera que vosaltres ho acabeu entenent.
Quins temes creus que són més difícils de tractar?
Molt bona pregunta aquesta. Doncs els temes que són més difícils de tractar potser són els temes de política, per exemple, que la política és avorrida, no? I fer que la política sigui divertida amb nens és molt difícil. I a vegades també són molt difícils de tractar els temes que són tristos. A nosaltres, sempre que hem de tractar un tema trist, sempre ho diem. Avui us hem de donar una notícia que ens agradaria no haver-vos de donar, però a vegades creiem doncs, que us l'hem de donar. I aquestes són molt difícils de tractar, perquè no us podem explicar coses que no són. I a vegades, potser veient una notícia de l'Infocar, us posareu una mica tristos i costa una mica més. Però intentem sempre buscar, acabar buscant la part més xula, la part més positiva.
Heu fet algun reportatge que recordis especialment per alguna raó en concret?
Mira, ara fa poquet vam anar a una escola, que sabeu què feien, perquè tots els nens s'asseguessin en unes taules i en unes cadires que estiguessin adaptades al seu cos, havien posat en funcionament un sistema perquè les taules i les cadires de cada nen eren de diferent alçada, encara que estiguessin a la mateixa classe. I això vaig anar a fer un reportatge un dia, ara fa poquet. I al cap de 2 setmanes o així, em vaig trobar un nen en un altre lloc que em va dir, saps què? Vaig veure aquell reportatge que vas fer de l'Infocar i jo vaig anar a la meva escola, els ho vaig proposar a les mestres, diu, i ara tota l'escola fem servir el sistema aquell que vau explicar a l'Infocar i tots els nens tenim taules i cadires adaptades a la nostra mida. I aquest dia me'n recordo molt perquè a mi em va fer molta il·lusió perquè aquell nen estava supercontent que una cosa que ell havia vist a l'Infocar i havia proposat a la seva escola, al final tota l'escola ho feia. I a mi aquest tinc molt bon record d'aquest rodatge i d'aquest nen.
De petita volia ser reportera?
De petita, petita, petita no. Però ja quan vaig a tenir, què us diré, 14, 15 anys, que aquesta edat ja has de començar a pensar què voldràs fer, doncs ja vaig decidir que sí. Que era una cosa que m'agradava i que ho volia provar. Però de petita, 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 no.
Què has hagut d'estudiar?
Doncs una carrera que es diu periodisme. Que tu vas allà i t'ensenyen una mica doncs, com ho has de fer per escriure una cosa, tot el que has d'escriure perquè s'entengui bé una cosa, has d'explicar el què, has d'explicar on ha passat, has d'explicar quan i has d'explicar per què, no? Doncs totes aquestes coses t'ensenyen una mica a fer-les i com les has de fer.
Et sents nerviosa davant de les càmeres?
Sí, una miqueta. Sempre ens sentim nerviosos davant de les càmeres. El que passa que t'acostumes. La primera vegada que t'hi poses i has de parlar directament a un vidre o a un objectiu, et sents molt estrany, no saps on mirar. Però amb la pràctica, com tot, doncs se n'aprèn una mica i cada vegada en saps més. Però vosaltres, per exemple, que esteu superacostumats a parlar davant dels mòbils, que són càmeres, a parlar davant de les tablets, això, bueno, ho tindríeu superadíssim, segur.
Perquè ets reportera d'un programa per infants i no reportera d'un programa per adults?
Perquè m'encanta venir a veure-us a les escoles, a treballar amb vosaltres, a fer-vos preguntes i a pensar les coses perquè vosaltres les entengueu. M'agrada més que per grans a mi. Què us sembla?
O sigui, que t'agrada més els nens que grans.
Ara sí, la veritat és que sí, m'agrada més treballar amb vosaltres i poder tenir relació amb vosaltres els nens que no amb els grans. M'agrada molt.
I per acabar, 3 preguntes ràpides.
Vinga.
Em pots dir un llibre, una pel·li i una cançó?
Mira, a mi m'agradava molt quan era petita, no sé si l'heu llegit, un llibre que es deia Momó.
No.
El zoo d'en Pitus? Aquest tampoc us sona?
No.
Doncs bueno, quan era petita eren els llibres que a mi m'agradaven molt. Una pel·lícula... Aquesta no me l'he pensat gaire. Va, seguiré pel llibre. A mi m'agradava molt un llibre que es deia La història interminable.
Ah, sí.
Us sona aquest?
Em sona, sí.
Sí?
Sí.
I què em queda, la pel·lícula?
Una cançó.
Ah, una cançó. Ah, ho hem parlat abans. Doncs una cançó de Macaco, per exemple. M'agrada molt, em dona molt bon rotllo. Sempre que vas a un concert de Macaco et fa ballar i et fa tenir bon flow, oi que sí? Bones vibracions.
Sí.
Doncs m'agrada molt, per exemple, la de Moving o la de Seguiremos.
Vale.
Sí? Us agrada a vosaltres?
A mi sí.
Molt bé. Que l'escoltarem? Sí?
Bueno, si la troben.
Ens la posaran o no? Sí? Molt bé. Bueno, moltes gràcies, eh? Sou molt bons periodistes, us he de dir, eh? Heu
gràcies.
Fet molt bones preguntes, eh?
Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Us deixem amb la cançó, seguirem.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
y otros, ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando diga de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí, de este mar enturbiado, nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar. Y sí,
sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí,
ara sí que hem arribat al final del programa.
Des de la temporada passada demanem a algun mestre que posi una mica de música per acabar el programa.
Avui li toca al Fèlix, que és el tutor de cinquè.
Adeu, ens retrobem al següent programa.
Adeu.
Hola Fèlix, quina cançó ens proposes per acabar el programa?
Doncs m'agrada molt una dels Beatles, es diu With a Little Help of My Friends.
Cheers. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it bother me to be alone? How do I feel by the end of the day? I am sad because you're on your own. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? It's not certain that it happens all the time. What do you see when you turn up the light? I can tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love.
I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends.